Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Avui us volem parlar del nou espai immersiu del Museu Episcopal de Vic, del Museu d'Art Medieval. De fet, és una important aposta per la digitalització de l'art medieval emmarcada dins el projecte MEP, l'art medieval més digital, que compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat i també de la Diputació de Barcelona. Avui parlarem d'aquest espai immersiu que, de fet, és dels més grans dels museus catalans i que s'ha inaugurat amb l'experiència emotiva i de gran impacte visual, de fet fent un viatge del present cap al passat que ha permès connectar els públics actuals amb l'art medieval a través d'un relat protagonitzat per un jove aprenent de pintor del segle XII i per la catedral romànica de Vic. En un futur, diuen, s'oferiran nous relats virtuals que les persones visitants podran escollir a través d'una pantalla tàctil. De seguida en parlem i ho fem amb la Carme Comas, que és la responsable d'aquest projecte impulsat des del Museu Episcopal de Vic, des del Museu d'Art Medieval. De seguida la saludarem, però abans, com sempre, us recordo que a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Carme Comas, ella és la responsable del projecte de la sala immersiva del Museu Episcopal de Vic. Avui és la nostra convidada al Paraules de vida. Carme, bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
De fet, és un projecte una mica més ampli, no?, que la sala immersiva.
Exacte, el projecte global es diu MEP, l'art medieval més digital, que consta de diferents actuacions, i la primera que hem realitzat és aquesta nova sala immersiva, aquest espai immersiu, amb un audiovisual de realitat virtual.
Doncs parlem d'aquesta sala immersiva, d'aquest audiovisual, com dèiem, que de fet es va inaugurar el 25 d'octubre, crec.
Sí, exactament, fa un meset i mig, sí.
Amb un viatge emocional i sensorial a l'època medieval. Explica'ns una mica, Carme, com va ser això?
Aquest projecte de l'art medieval més digital el que busca és, a partir de diferents recursos digitals i d'aproximació, sobretot portar el passat cap al present, però amb una visió de present. Llavors, les eines que necessitem per poder realitzar això són eines de present. Llavors, vam pensar que una bona manera de donar la benvinguda al museu era iniciant el recorregut per aquest espai immersiu que permet, doncs, sense tenir un coneixement previ massa ampli, a fer una immersió absoluta al segle XII. Per tant, doncs, el que proposem al visitant és que la primera entrada al museu sigui per aquesta sala i que es posi a la pell d'una persona del segle XII, aproximadament 1180.
És a dir, que entri i ja s'ho trobi tot, no? Diguéssim, el que podrà trobar allà.
Exacte. La idea és que a dintre del museu, el museu és un museu que té una col·lecció d'art medieval molt important, i sobretot el que té més prestigi és la col·lecció d'art romànic, però per al visitant i sobretot pel visitant contemporani moltes vegades falten claus que ens permetin contextualitzar aquestes obres medievals. Llavors el que pretén l'espai immersiu és donar un relat des de la visió d'un noi jove que descobreix com funciona l'església del segle XII. I el que pretenem, doncs, és que el visitant, sense tenir idees prèvies, pugui entrar i pugui submergir-se a la realitat del segle XII amb un taller d'un pintor i també a l'interior de la catedral romànica de Vic.
De fet, ara parlarem també una mica, no?, més concretament de com és aquest espai, de què és el que podem trobar i també de tota la feina prèvia i la feina, suposo que hi ha, d'investigació científica i per avalar tot el viatge aquest immersiu, però parlem sobretot també d'aquesta feina prèvia, no? O sigui, de com s'ha fet, de com s'ha preparat, perquè aquí crec que hi ha un equip multidisciplinar, no?
Exactament. Aquí hi ha una feina prèvia molt important, una feina d'equip intern del museu i també, doncs, de l'equip que ens ha ajudat, de l'estudi de disseny i d'innovació digital, Burton Comenge, que són gent coneguda i reconeguda, sobretot pel mapping de Taüll, que segurament és el projecte, doncs, que és més conegut. però sobretot una feina interna també dintre del museu, dels conservadors, de la gent de comunicació, de la gent d'educació, per intentar arribar a aquests objectius que estàvem comentant fa un moment. És a dir, permetre que el visitant que no té aquesta informació prèvia, a partir d'un relat que en si mateix no explica res en concret, sinó simplement el que fa és situar-te en una època concreta, puguis descobrir moltes coses sobre la col·lecció del museu. Concretem, per exemple, doncs, en el museu tenim dos conservadors, la Judit Verdaguer i en Marc Sureda. La Judit, sobretot, ha investigat molt el tema del color, de les tècniques artístiques, i això es veu molt reflectit a dintre de l'espai immersiu quan presentem el taller de pintor. Tot allò que veiem en aquest taller de pintor és el màxim de verídic possible, és com havia d'estar a partir d'aquesta recerca de la conservadora, de veure quins eren els elements que hi havien, com es realitzava la tècnica de la pintura al tremp, com el frontal que en aquell moment es troba aquest jove aprenent de pintor, que és el nostre protagonista del relat, el frontal doncs, del santuari del coll, quins eren els colors originals per poder fer aquesta restitució digital dels colors en època medieval. Ha calgut doncs, una anàlisi dels pigments per poder descobrir tot això. Això, diguéssim, seria una part que resumiria aquest aval científic per aquesta part, però tenim per altra banda també la part importantíssima de l'altre conservador, de Marc Sureda, que és una persona especialista en litúrgia, en l'espai interior en època medieval i que, per tant, doncs, a partir del seu treball no recent, sinó ja més antic,
d'anys, no?
I en concret, en aquest cas, el que hem aprofitat, el que volíem era descobrir com era l'interior d'una església per poder transmetre quin era el sentiment, què era el que buscava les diferents decoracions, no només la pintura, sinó el teixit, l'escultura, etc. Quina era la intencionalitat d'aquest espai litúrgic, quina era la funció dels objectes que trobaran a l'interior i que posteriorment descobriran a dintre de les col·leccions del museu. Per fer això ens calia un entorn arquitectònic, i què millor que la mateixa catedral romànica de Vic, que la tenim just al costat del museu i de la qual en Marc portava ja molt temps fent un treball exhaustiu que va permetre per l'exposició Oliva Episcopus poder presentar una hipòtesi de com era arquitectònicament aquesta catedral, juntament amb l'OPC. Es va fer aquest model arquitectònic, que és el que hem utilitzat avançant-ho al segle XII, perquè era la catedral romànica del bisbe Oliba del segle XI, i a nosaltres ens interessava agafar-la un segle més tard, perquè ens permetia doncs, contextualitzar millor els frontals, les figures de la Mare de Déu,
tots els detalls,
i per tant doncs, hem avançat el model en el segle XII, i gràcies doncs, també al treball aquest del Marc doncs, d'intentar simular com havia de ser a l'interior d'una església i descobrir aquesta sensació que també ens diu la Judit de meravella de buscar un espai litúrgic d'aproximació a la divinitat.
És a dir, que no es deixa res a la improvisació.
No es deixa res a la improvisació. Llavors, evidentment, també un treball molt important doncs, des de comunicació, des de servei educatiu, perquè aquests aspectes que volem explicar realment siguin entenibles i puguin arribar en el
seu destinatari. No?
Exacte.
Ara pensava, no? És a dir, clar, dius, una persona que no tingui cap coneixement previ, per tant, suposo que el plantejament és molt didàctic, no? És a dir, que absorbeixis coneixement sense que sàpigues que ho estàs aprenent, no?
Exacte, aquest era el nostre objectiu. El nostre objectiu era exactament aquest, que fos un espai assequible a qualsevol persona, independentment de la formació que tingués. No cal una formació específica, tot i que, evidentment, si quan ha entrat doncs, algú de la Universitat d'Història de l'Art ha pogut veure els matisos de la restitució més acurada d'una cosa o d'una altra, però per un nen, per un escolar, per una persona que no té cap informació, que tot això pugui ser entenible. Aquest era un gran repte i en aquests moments estem fent una enquesta per avaluar quin és el funcionament i una de les preguntes que fem és aquesta. Creus que cal un coneixement previ per entrar a la sala immersiva? I és una de les respostes que ens situen a la part més alta de dir no cal un coneixement previ.
Per tant, el públic, suposo, el destinatari és molt ampli, no? O sigui, tot i que no sé si és molt convenient, no? com a eina didàctica també pels centres educatius, no?
Sí, exacte. Nosaltres ara el que hem plantejat, per una banda, és que aquesta porta d'entrada que comentava fa un moment, doncs en les visites en grup, tant per escolars com per visites d'adults, s'inicia en aquest espai. Bé, de fet, s'inicia un pèl abans perquè entrem a la sala immersiva just on queden els elements del lapidari de la catedral romànica i també utilitzem doncs, la reproducció en 3D de la catedral romànica del segle XI desmuntable per poder comprendre això. I llavors doncs, la proposta és diferents visites, cada una adaptada a les característiques del grup. Tenim una visita per als alumnes de primària i una visita pels alumnes de secundària, que s'inicia aquí i que després continua en el museu. També pel públic adult els hi proposem que les visites de dissabte i diumenge siguin començant per aquesta visita que es diu Avui fa 1000 anys. I pel públic individual el que estem fent és recursos digitals que li permeten també seguir aquesta visita i, per tant, aquest fil conductor.
Uh-huh. Hem de dir, el títol d'aquesta primera experiència és Avui fa 1000 anys, oi?
Sí,
aquest
exacte.
És el títol de la primera experiència sí. Immersiva, no?
Exacte. És aquesta idea de, des del present, conèixer el passat, que és la idea principal que tenim doncs, en tot aquest projecte i en el pla estratègic del museu, que és que el món l'hem de mirar amb ulls d'avui, i en el passat per tornar al present, no? Que un retroalimenti que ens doni esperit crític.
Parlem una mica també, Carme, de més l'aspecte físic de la sala, perquè crec quan es va fer la presentació que van comentar que hi havia una idea original però que es va haver de transformar una mica, no?
Sí, hi havia...
Adaptar, canviar.
És una idea original que hem de dir que estem molt satisfets perquè s'ha millorat amb escreix, perquè inicialment anàvem a fer una sala immersiva de petit tamany perquè no teníem un altre espai lliure en el museu i que hagués set d'utilització pràcticament individual de petits grups, però amb el canvi de direcció, que en aquells moments era recent, fa aproximadament un any, el nou director, l'Oriol Piques, va venir amb una visió renovada i mirant el museu va veure una nova oportunitat que era remodelar un espai en el lapidari que no li trèiem tota la rendibilitat suficient i ens va posar el repte en l'equip del museu de dir, bé, podríem intentar que el fet de generar un nou espai permetés també una millor lectura d'aquesta col·lecció i realment estem satisfets perquè això ho hem aconseguit. Tenim un espai molt més ampli, de pràcticament 100 metres quadrats, per tant, l'espai immersiu més gran dels museus catalans actualment, això sempre s'ha de dir actualment, a data d'avui, i bé, és un espai que té una pantalla semicircular de 9 metres d'amplada i que té doncs, aquest caràcter molt envolvent i molt immersiu. També el fet de que sigui amb aquesta forma semicircular permet molt més doncs, que llueixi, millorar l'experiència, perquè altres projectes existents actualment funcionen més amb cub i aquesta experiència es perd més. Llavors, Burton Comenge tenien clar que volien fer aquesta prova, un repte tecnològic més ampli i que realment està donant uns resultats, creiem que extraordinaris.
És una sala, diguéssim, que amb consistència, no?
Amb molta consistència, que a més doncs, hem pensat que ara serveix per aquest relat, però que l'hem deixat preparada per poder incloure altres relats en el futur.
Ja treballen en nous relats, Carme?
Encara no, perquè estem treballant amb el projecte general, l'Art Medieval Més Digital, que ara entrarem en la segona fase, que és una pàgina web nova amb un apartat de relats, justament d'històries que ens permeten també contextualitzar i també la modificació de la recepció per fer-la més acollidora, un espai més relacional i que tindrà també elements digitals que permetin doncs atraure el visitant.
Uh-huh. Projectes com aquest, Carme, ara després parlarem també de... perquè sigui una realitat també es necessita, no? Com per exemple en aquest cas el suport d'administracions públiques, ara en parlarem, però no sé si projectes com aquest el que fan també és una mica recordar, no? A la gent de Catalunya que tenim, que hi ha aquest museu i que l'hem de valorar, que l'hem de posar en valor i que l'hem de visitar, que l'hem d'anar a veure, no? Perquè potser molta gent sí que n'ha sentit a parlar, però ja està, no? Però com, sí. Com dius, no? Que té l'art, la col·lecció d'art més important medieval i potser passa desapercebut. No?
Exacte. Nosaltres estem en una zona que no és turística i això, doncs, evidentment, afecta l'afluència de visitants, de possibles visitants en el museu. Llavors, doncs, quan es fa una exposició, doncs, un projecte d'aquest tipus, el que et permet doncs, és estar una altra vegada en els mitjans, que la gent recordi que existeixi o que coneixi de nou que existeixis i que et situï, doncs, sobretot també en aquest aspecte més de modernitat i de capacitat d'acostar-nos a les persones del segle XXI.
Clar. Modernitat i feina, no? Com dèiem abans, no? Quan explicaves tota aquesta feina prèvia, no? D'investigació i de persones, de personal del mateix museu. No?
Sí, evidentment no n'hi ha prou amb els recursos, no anem a fer cap sortida de coets, sinó que el que anem a fer és una proposta que sigui sòlida però que sigui atractiva i que sigui amb llenguatges actuals, que siguin amb llenguatges propers i que puguin impactar en aquell que ens visita però des de la rigorositat.
Ara deies, Carme, que ja heu començat, bueno, que feu enquestes, no? Que encara fa poc que està en marxa i és de satisfacció, no? La gent està contenta.
Sí, la veritat és que la satisfacció és alta. He de dir que una de les coses que no tant és la durada, perquè el troben molt curt.
Ah, sí? De que quan és la durada del viatge immersiu?
Dura aproximadament entre 7 i 10 minuts, entre que entres i surts en 10, però de real són uns 7 minuts, i la gent el troba curt, la qual cosa doncs és la crítica, crec, més constructiva que ens poden fer.
Aquí podem fer un paral·lelisme, no? 7 minuts d'informació que tenen moltes hores, no? D'investigació prèvia, no?
I tant, moltes hores, i tant, sí, uh-huh. Sí.
Parlem també de, Carme, abans d'acabar, ens queden un parell de minuts, del suport que heu tingut d'administracions, perquè suposo que és important, no? També
sí,
això.
Sí, i tant, importantíssim, perquè... Sí, importantíssim, perquè des dels recursos propis del museu això hagués estat impossible, tot i que el museu ha hagut de fer també un esforç important. Tenim una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat per projectes TIC de noves tecnologies i per el global el projecte de l'art medieval més digital és un 500.000 d'euros, dels quals la sala immersiva n'ha costat aproximadament uns 150.000, que han tingut aquest suport pràcticament amb la meitat de la Generalitat i que per la sala immersiva també hem comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Uh-huh. I ara el que s'espera és que molta gent la visiti, no?
I el que esperem i desitgem és que molta gent la visiti i que com deia i es fa un moment, sigui un nou reclam per conèixer o reconèixer una altra vegada el museu i posar en valor doncs, això, tot aquest treball intern que hi ha, que els museus moltes vegades és desconegut, no? Tota aquesta tasca interna.
És aquella tasca, no? Tasca molt intensa, però que no es veu, no?
Exacte.
De formigueta, no? Volia
sí,
dir.
Sí, sí,
i que no,
sí.
Exacte. Veure.
És, exacte. En el nostre museu, com en d'altres institucions d'aquest tipus, hi ha una tasca interna que es desconeix i que és molt valuosa.
Uh-huh. Doncs des d'aquí, des del Paraules de Vida, animem a la gent que s'hi acostin. Carme Comas, ella és, entre d'altres, la responsable d'aquest projecte de la sala immersiva del Museu Episcopal de Vic. Gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies a tu, Emili.
Paraules de Vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. @paraulesdevida.
Som-hi. Abans de marxar, com sempre, també ens arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Aquest diumenge s'escau de ple a dins de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, una pràctica ben consolidada entre nosaltres hi ha molts llocs del món, que ja porta més de 50 anys de recorregut i que convida a organitzar trobades de pregària i de reflexió, conferències i tota mena d'actes que apleguin els creients de les diferents confessions cristianes de cada lloc. En certa manera, aquest treball que es porta realitzat al llarg d'aquests anys es valora com molt positiu, atès que en comptes de guardar les distàncies per les diferències històriques o teològiques que separen aquestes confessions, s'ha preferit emprendre un camí agosarat d'un ecumenisme pràctic, espiritual i real. Què millor podem fer els cristians que no sigui reunir-nos per pregar? A l'Evangeli de Sant Joan trobem una llarga pregària de Jesús en el seu capítol 17, abans de la Passió, on la intenció principal de l'oració de Jesús és demanar per la unitat dels seus deixebles. Nosaltres, passats els segles, fem el mateix. De moment compartim la pregària, tot esperant de poder compartir encara més. Ningú ja no pretén la conversió de l'altre per portar-lo a l'autèntica veritat, sinó que amb el degut respecte ens asseiem junts a pregar i d'aquest respecte en neix després l'amistat. Les valoracions de l'ecumenisme en aquests darrers temps han estat molt positives, tant després de la pandèmia, on es va incrementar més la relació entre les diverses confessions cristianes, com en el document de treball de la fase continental del Sínode, on es reclama que a tots els països hi hagi molta més acceptació i relació entre les diferents comunitats. Al llarg d'aquests anys, els qui han preparat conjuntament aquesta setmana de pregària han estat sempre a la Comissió de Fe i Constitució del Consell Ecumènic de les Esglésies i el Pontifici Consell per la Promoció de la Unitat dels Cristians de la Santa Seu. Per la preparació dels textos i les pregàries, cada any se li demana a una regió del món que elabori els diferents materials, centrant-se sempre en una temàtica bíblica. Després, tot l'equip del Consell Mundial de les Esglésies i l'Església Catòlica revisen el text i es fan les adaptacions i traduccions per cada territori. Enguany, la regió encarregada de preparar aquesta setmana ecumènica ha estat un grup de cristians dels Estats Units, convocat pel Consell de les Esglésies de Minnesota. El lema que han escollit per aquest any és justament una frase del profeta Isaïes que diu: "Apreneu a fer el bé, busqueu la justícia." Aquest lema l'han escollit els cristians dels Estats Units amb la mirada posada en els conflictes racials que han viscut històricament en el seu país. El cas més recent de l'estat de Minnesota és el del George Floyd, que va morir ofegat sota el genoll d'un oficial de policia de Minneapolis. Però la història de maltractament de les comunitats de color als Estats Units ha creat àmplies desigualtats i desavinences que, en conseqüència, han fet que la qüestió racial sigui també un factor important de divisió eclesial. Així, el verset que el Consell de les Esglésies de Minnesota ha escollit com a lema per aquest any compromet a tots els cristians a treballar de manera conjunta per defensar els oprimits de la nostra realitat social, que continua sent una estructura d'injustícia i de corrupció. Jo crec que aquest any, amb aquest lema, donem un gran pas endavant en aquest ecumenisme real. Ja no ens reunim només per pregar, sinó que la nostra pregària ens compromet a estar també units en la lluita contra tota forma d'injustícia en el nostre món. Aquest any unim pregària i compromís ètic i social. No hi ha culte sense justícia. Si mirem el text bíblic d'on ha sortit aquest lema, veiem que el profeta Isaïes, en el capítol primer del seu llibre, arranca de la boca de Déu una dura crítica contra un culte, una pregària, que s'ha desentès de la vida i del compromís, fins al punt que Déu acaba dient que detesta, que no suporta, que em fan fàstic, que estic cansat d'aguantar-los, que no vull veure'ls en els vostres cultes. I a canvi, per reconvertir-nos del tot, ens proposa d'abandonar les nostres accions dolentes, de deixar de fer el mal, d'aprendre a fer el bé i de buscar la justícia, d'aturar l'opressor, de defensar l'orfe i la viuda. En tot això, igual que hem estat en la pregària, també hem d'estar units tots els cristians i totes les confessions cristianes. En això no estem separats, sinó que estem junts. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Avui celebrem el diumenge de la paraula de Déu. Aquesta jornada va ser instituïda pel Papa Francesc l'any 2019 a la carta apostòlica a Peruit Illis. El Papa ens convida a reflexionar durant tot el dia sobre la importància de la paraula de Déu a la nostra vida i a la vida de les nostres comunitats. A motiu d'aquesta celebració, a les diòcesis amb seu a Catalunya, s'organitza del dia 23 al 28 de gener la setena setmana de la Bíblia. El lema d'aquesta edició és «Us anunciem allò que hem vist i sentit». En relació amb el lema d'aquest any, voldria compartir amb vosaltres una reflexió sobre un dels textos més vells de l'Evangeli de Sant Joan, Jesús i la Samaritana. L'evangelista explica que un dia que Jesús travessava la regió de Samaria, va trobar una dona d'aquella regió que anava a treure aigua d'un pou. És important saber que els samaritans pertanyen a un poble que havia estat exclòs de la vida social i religiosa d'Israel. Jesús s'hi va dirigir i li va demanar una mica d'aigua. La dona es va sorprendre, ja que era estrany que un jueu parlés amb algú de Samaria. A continuació, tots dos van començar a dialogar. Les paraules de Jesús van canviar la vida de la samaritana. Aquesta es va adonar que només Jesús podia donar-li allò que veritablement anhelava el seu cor. És per això que just quan va acabar de parlar amb el Senyor, va anar a anunciar amb alegria la bona notícia als seus germans i germanes. Aquest fragment de l'Evangeli de Joan ens mostra que Jesús sempre vol dialogar amb nosaltres. Ell sempre ens escolta i espera que també li parlem. Jesucrist truca a la nostra porta a través de les Sagrades Escriptures. Quan escoltem la seva paraula i li obrim el cor, ell entra a la nostra vida i es queda amb nosaltres. En aquest text podem llegir que la paraula irromp a la vida d'una dona, el poble de la qual ha estat marginat. I és que el missatge de Jesús és per a tothom, però especialment per a aquells que han perdut la il·lusió de viure o per als que la societat ha deixat a la vora del camí. La paraula ens sosté a la nostra vida i ens infon noves forces. Després de parlar amb Jesús, la samaritana es converteix en missionera. Només aquell que escolta amb fe el missatge de l'Evangeli és capaç de transmetre'l als altres. Si acollim la paraula de cor, si conversem de tu a tu amb Jesús, serem capaços de ser testimonis d'esperança per als nostres germans. Veurem que Déu és present a cada petit esdeveniment de la nostra vida. Ens convertirem en bons companys de viatge de tots aquells que trobem al llarg del camí. Benvolguts germans i germanes, demanem al Senyor que ens animi a llegir la Sagrada Escriptura, a trobar-nos amb ell a través d'ella i a compartir-la amb els nostres germans. Invoquem l'Esperit Sant perquè ens animi a escoltar i anunciar la paraula de Déu. Santa Maria, tu que guardaves i meditaves la paraula de Jesús al teu cor maternal, ajuda'ns a avançar per aquest camí apassionant.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.